A les 9 del matí, els col·legis electorals del Regne Unit han obert aquest matí a les 7 per unes eleccions que decidiran el pròxim primer ministre. L'actual primer ministre, el conservador David Cameron, o el líder laborista Ed Miliband, seran els propers caps de govern, però les enquestes pronostiquen que els seus partits no aconseguiran la majoria absoluta a la Cambra dels Comuns i necessitaran el suport d'altres partits per formar govern. Immediatament després del tancament dels centres es publicarà un sondeig a peu d'urna, però els resultats oficials no se sabran fins demà al migdia. El Barça va guanyar ahir 3-0 al Bayern de Múnich i la intervenció de Messi va costar als blaugranes a la final de Berlín. El crac argentí, amb dos gols, el segon d'ells estratosfèric, va tombar el Bayern i va encarrilar la classificació del Barça per a la final de la Champions a Berlín. Neymar, en l'últim sospir, va posar la cirereta fent el 3-0 definitiu. El partit que se suposa també serà el retorn de Pep Guardiola al Camp Nou va ser aquest últim. El segon partit serà al camp del Bayern. També us expliquem que Cap Verd vol ampliar el període de matriculació si no s'informa que es pot estudiar en castellà. El Ministeri demana que es notifiqui individualment a cada alumne preinscrit la possibilitat de sol·licitar l'ús vehicular normal del castellà. Escoltem-lo.
Aquelles famílies que pretendan que sus hijos tengan dentro de su proceso educativo una proporción razonable de utilización del castellano como lengua vehicular, tengan la posibilidad material de hacerlo, puesto que el impreso de preinscripción no contemplaba esa posibilidad.
La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, ha denunciat aquesta iniciativa com l'últim intent d'acabar amb el model lingüístic català. També l'ha titllat de ser un nou atac i el més frontal al model d'immersió marcat per interessos purament partidistes.
Nosaltres el primer que hem de fer és donar tranquil·litat a les famílies, que del 8 al 12 es farà la matrícula, que haurem presentat aquestes al·legacions i que quan surti la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, estic convençuda que la normalitat tornarà al sistema.
Fins aquí les notícies de les 9.
Fórmula Estel, Borja de Maria. A l'hora de comprar poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a partir de les 9 dins de la Fórmula Estel ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a partir de les 9 del matí a la Fórmula Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Concert de Marina Rossell a Torroella de Montgrí.
Morir i viure.
Tribut a Mustaki i clàssics catalans. Dissabte 16 de maig a l'Auditori Espai Ter. Cançons precioses, un dels millors discos de l'any, en directe a Torroella de Montgrí.
Bona música, bona oïda, bona ràdio. Fórmula Estel, a Ràdio Estel.
Que boig el món, que no té cap sentit. I em fa pensar, no sé què hi faig aquí. Que boig el món, que no el puc entendre mai. Ja pots lluitar amb constància, cal i et fot un cop amb tanta força que et deixes sol. En el principi del camí diuen que el món s'hi ve a patir. Que boig el món, que no té cap ni peus, ni ens deixa tenir el que teníem ahir. que boig el món, que no vol aconseguir per fi esborrar del mapa aquelles coses que menysprem i ens fan sentir mesquins. A la distància està el secret, callat o culpa si en discret.
Quan veig que molt pitjor estic jo, que boig el món, on podem creure més d'un Déu. I això ens obre les ales de la vanitat. Podem ser injustos i malvats, però el pitjor és no saber mai.
Som-hi. Passen 8 minuts a les 9 del matí. Acabem d'escoltar Què boig el món, de Palance, Lexus i Victòria Riba. Us hem avisat, estigueu atents amb el telèfon a mà, perquè els dos primers oients que truquin al 93-409-2772 s'emporten una entrada doble per l'obra de teatre Guapos i Pobres, amb Joan Lavanda i Helena Gadel, una representació que es donarà aquest divendres 8 de maig a 9:15 al Teatre Goya de Barcelona. El cost de cada entrada, per despeses d'expedició, és de 6 euros. El nostre company, Eric Urrera, atendrà les trucades que rebem ara al 93-409-2772. Mentre que es fa aquesta assignació de les entrades per l'obra de teatre Guapos i Pobres, anem a començar amb l'hora del consumidor.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Fórmula Estel, l'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Les vendes a domicili són una pràctica comercial que ha esdevingut habitual. Col·leccions de llibres, depuradores domèstiques d'aigua, canvis de companyia de la llum o revisions del gas. Amb la visita d'un comercial a casa ens podem sentir pressionats i precipitar-nos a l'hora de contractar un servei o de comprar un producte. A més, les persones grans són un col·lectiu especialment vulnerable davant d'aquestes pràctiques comercials. Per saber com actuar, parlem avui amb el senyor Julià Guimarà, cap del Servei d'Informació i Formació de l'Agència Catalana del Consum. Benvingut al programa, senyor Guimarà.
Bon dia.
Molt bon dia, un plaer. Quines precaucions, senyor Guimarà, hauríem de prendre si rebem la visita inesperada d'un comercial a casa?
Bueno, en primer lloc, pensem que no estem obligats rebre ni atendre cap visita inesperada, sinó que en el fons ens venen a vendre una cosa i hem de tenir molta cura de no deixar entrar ningú a casa nostra. Això és sobretot fonamental. I de no ensenyar cap factura, malgrat ens ho demanin, perquè moltes vegades ens poden agafar les dades i fer-nos assignar coses que nosaltres no volem, bàsicament.
Bàsicament aquestes dues coses, sí.
Senyor Guimarà, si decidim atendre la visita d'un comercial, què hem de tenir en compte per evitar fer compres o contractacions que després resulti que no volíem?
Bueno, en primer lloc, no ens hem de sentir intimidats, estem a casa nostra i la persona que ve, normalment, pues, el seu ofici és vendre un producte, per tant, utilitzarà totes les eines comercials que cregui convenients. Llavors, no hem de signar res si no estem convençuts, hem de valorar si realment, per molt bé que ens presenti un producte, el necessitem a l'hora de comprar-lo, i sobretot, pues, bueno, en el cas de que decidim comprar-lo, llegir una mica les condicions del contracte. Això és molt important. Perquè a vegades ens ho venen molt bé, firmem algo i després pensem que no ho necessitem.
També ens hem d'assegurar, suposo, d'entendre-ho tot i que ens convingui la forma de pagament que ens proposen, per exemple.
Això és molt important, perquè a vegades ens proposen formes de pagament ajornat i hem de valorar que normalment comporta uns interessos i hem de fer la suma de tot el que pagarem si aquest producte que ens venen a casa potser en un establiment comercial que anem nosaltres més barat. Hem de valorar també això abans. No ens han de precipitar en signar res.
I no creure, sobretot, en els productes miraculosos.
Sobretot això, perquè normalment les coses de salut, una ha d'anar a un professional de la salut. Tots aquests productes miraculosos que et venen i més al domicili, jo el meu consell és que si un no està completament convençut no firmaria res.
I hem de conservar sempre les factures?
Bueno, això és molt important. En el moment, com sempre, diem des de l'Agència Catalana de Consum, en el moment que decidim de comprar un producte, ens han de lliurar una factura i sempre l'hem de conservar perquè és la nostra garantia.
I si detectem un defecte en el producte que ens venen, tenim algun tipus d'opció de reclamar?
Sempre qualsevol producte té una garantia de 2 anys, bàsicament els primers 6 mesos, si no funciona el producte, ha de ser l'empresa la que t'ha de provar que te lo va vendre bé. En aquest cas, durant els 6 primers mesos, si el producte no va, te l'han de canviar o te l'han de reparar, i després, hasta la resta dels 2 anys, és més complicat perquè tu has de provar que te lo van vendre defectuós.
Ens han enviat, per exemple, algun fulletó a explicar-nos el catàleg i després ens venen a casa, ens ho venen.
Sí.
Aquest catàleg, m'imagino que també és vinculant,
no? La publicitat sempre és vinculant. És a dir, si una empresa anuncia un preu en una publicitat, anuncia unes característiques d'un producte, això és com si estigués al contracte, en el moment que signa.
De vegades aquestes vendes van acompanyades de ganxos perquè acabem comprant aquell producte o contractant el servei. Quins són els més habituals? Els ganxos més habituals?
Home, normalment són oferir regals, fer demostracions que són molt atractives, o, per exemple, oferir preus que semblen molt accessibles pagades ajornadament, que és el que he dit abans, que potser si ho sumes tot és molt més car que en un centre comercial que tu vas a buscar el producte. I a vegades també ens diuen que han de fer una revisió obligatòria del gas quan en teoria tu ja la tens feta. Llavors, a vegades la tècnica és utilitzar una mica la por.
I si decidim comprar o contractar, quina documentació ens han de lliurar?
En primer lloc, totes les condicions del contracte, en el cas de que sigui ajornat la forma de pagament, i també un document que es diu document de desestiment. Això és molt important perquè quan ens comprem alguna cosa a domicili, és a dir, quan ens venen alguna cosa a domicili, com la diferència és que no anem nosaltres a comprar-lo, la llei, com a consumidors, ens protegeix i tenim 14 dies per tornar el producte. Independentment si el producte està bé o malament. Si està malament, sí que tenim els 2 anys perquè el producte està malament. Però aquests 14 dies són de reflexió per pensar si en aquell moment ens han convençut per les tècniques comercials que deia. Tenim 14 dies per... i ens ha de donar un document on expliqui això.
Aquest document de desestiment.
Aquest document de desestiment.
I si ho volem tornar, aquest producte, quant de temps tenim?
En teoria són 14 dies.
14
dies per tornar el producte. I també, en el cas, parlant de terminis, tenen 30 dies en el cas de que comprem un producte i no ens el donen en aquest moment per enviar-nos el producte, també.
Molt bé. Tot el que hem parlat en diverses ocasions del dret de desestiment, senyor Guimarà, recordem una mica en què consisteix i, doncs, què és exactament aquest dret?
El dret consisteix en que durant 14 dies, quan et venen algo a domicili, també està aplicable quan et ven algo per telèfon, però en aquest cas avui parlem de les vendes a domicili, tens 14 dies per tornar el producte des de que el reps o des de que firmes un contracte, per exemple, de subministrament, que canvies de companyia de gas, també tens 14 dies per dir que no. sense cap justificació.
14 dies naturals.
Sí, exacte.
Molt bé. Si, per exemple, ens arriba aquest comercial i no ens entrega aquest document de desistiment...
Aleshores, un any.
Tenim un any.
Tenim un any, perquè la llei diu que si no ens informen que tenim 14 dies, se converteix en que tenim un any.
Interessant.
I pel que fa a les despeses de devolució, l'empresari les ha d'haver indicat?
Les empresaris les ha d'indicar, i això és molt important de llegir-ho. Moltes empreses, com un ganxo de compra, diuen que no cobren cap despesa en el cas de que en 14 dies tu retornes. Pues bueno. Però si et posen una petita quantitat, sí que l'ha d'assumir la persona.
Com hem d'actuar davant la visita d'un comercial que ens ofereix canviar de companyia de la llum, per exemple, o del gas o del telèfon?
Això és molt important, que si ens ofereix això, primer sapiguem el que ens ofereix. Quan ens ve d'una companyia de gas, de llum, de telèfon, a casa, primer saber de quina companyia ve, preguntar de quina companyia ve i què ens ofereix. I abans de signar res, el meu consell és que mirem que ens deixin les condicions i, en tot cas, sempre podem trucar a la companyia o, si hi ha una oferta, que passin al dia siguient. No ens precipitem, perquè a vegades ens demanen la factura, diem, posen les dades en un paper i fem signar, com que perquè ells ens diuen de que les visites les han de signar per poder cobrar de la seva empresa, i al final el que estem és canviant de companyia sense saber-ho.
Uh-huh. O sigui, un consell, senyor Guimarà, molt clar: llegir detingudament el contracte i no signar cap document en blanc, mai.
Mai. Això sempre. En consum sempre es diu que quan un signa ha de llegir les condicions, i si està en blanc no hi ha condicions, les pot posar l'altra persona.
I és important no facilitar ni dades bancàries, ni tampoc el DNI.
Jo, el meu consell és no ensenyar les factures. I llavors, les dades bancàries se facilitaran en el moment que un estigui convençut de comprar el producte, perquè és una manera de pagament, però no abans de comprar el producte.
I si nosaltres firmem finalment un contracte, ens han de lliurar un document de revocació? Què és exactament això?
Sí, sempre, sempre, en el moment de firmar un contracte de comprar un producte o de canviar de companyia o contractar un servei, ens han de donar un document on ens indiquen que durant 14 dies, com he dit abans, tindrà el dret de revocar, que es diu. És a dir, podrà tornar al producte.
És el mateix el dret de desistiment que el dret de revocació?
Sí, són dues maneres de dir la mateixa cosa. Una és més legal, però en el fons és 14 dies que es diga abans de reflexió. És a dir, tu tens 14 dies per decidir, com t'han vengut a casa a vendre el producte, si el vols o no.
També són habituals les visites inesperades d'empreses de gas que ofereixen la revisió en les instal·lacions. Què hem de tenir en compte en aquests casos?
En aquests casos, és una mica el que hem dit abans, actuen amb la por de les persones. I aquesta por l'hem de controlar una mica. Hem de recordar que el gas butà hem de fer la revisió cada 5 anys i que el gas natural moltes vegades és la pròpia companyia la que fa la inspecció. Per tant, no ens cobren en la visita, aunque ens diguin que és de la companyia. Si ens ve algú i ens diu que ens cobrarà, el que hem de mirar és si tenim el certificat nostre, aquest de 5 anys, per tant, no l'hem de fer.
Uh-huh. La revisió de les instal·lacions d'elles es fa de gas natural, s'ha de fer cada 5 anys, eh? Uh-huh.
Sí, sí. I, per tant, a vegades ens ve una companyia amb la por aquesta de que volen mirar tot el del gas, i el que hem de mirar és la nostra documentació. Si la companyia meva ja m'ha fet la revisió, no l'haig de tornar a fer.
Uh-huh.
També parlem de gas, però hi ha electricitat, no? Hi ha llum, sí. Hi ha altres serveis que
qualsevol,
tenim a casa.
Qualsevol servei.
Sí, 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 sí.
Actualment hi ha bastantes companyies, des de fa uns anys, que fan competència entre elles per captar clients. Mm-hmm. Per tant, ens poden venir a casa oferint-se canviar de companyia. Que un, si li agrada l'oferta, ho pot fer. El que passa és que normalment a casa pensem que no és el lloc, potser la millor més adequat, per fer aquest canvi. Ens podem mirar a les webs, ens podem anar a un punt de servei d'una companyia informant-se. Jo aconsello no signar res si un no està completament convençut.
I hem de tenir molt en compte les paraules del senyor Guimarà, que aquesta inspecció té un cost econòmic, però mai no ens la cobraran en efectiu, sinó en la propera factura.
En el cas que siga la inspecció obligatòria de la companyia de gas que tu tens, te la cobren en la factura. Però sí que en el cas de que tu demanis una revisió a un instal·lador autoritzat, sí que te la pot cobrar. Però la revisió obligatòria aquesta de 5 anys l'ha de fer la pròpia companyia, te la cobra la factura.
Encara tenim una entrada doble per anar a l'obra de teatre que us hem avançat abans, Guapos i Pobres, que serà aquest divendres 8 de maig a 9:15. Pels oients de Radio Estel que truquin ara mateix, seran per aquesta persona que truqui aquesta entrada doble per anar al teatre, a l'obra Guapos i Pobres. El telèfon és el 93-409-2772. 93-409-2772. Cada entrada té un cost d'expedició de 6 euros. Ara estem donant una altra entrada, a part de la que ja hem assignat fa un moment. I després, a un quart de dues, en l'horari de la Mercè Raga, regalarem altres dues. Per tant, si agafeu més tard la nostra sintonia, no us preocupeu, perquè també podeu participar a un quart de dues per guanyar dues entrades dobles més per Guapos i Pobres. Estem encara a l'hora del consumidor, avui amb el senyor Julià Guimarà, que ens està explicant, doncs, en cas de que rebem una visita a domicili, doncs com hem d'actuar. Tot i que a vegades les visites no són físiques, sinó són telefòniques, també.
Bueno,
no?
És una altra manera de vendre productes, que es diu la venda a distància. T'ho podem vendre a través d'una trucada telefònica. Moltes vegades rebem una trucada i t'ofereixen productes o t'ofereixen serveis. També una altra manera de comprar a distància és a través d'anuncis de televisió, la teletienda, el telecompra. Exacte. També és una altra manera. En tots aquests casos sempre tenim, quan rebem el producte, 14 dies.
Les persones grans són normalment les persones més vulnerables a aquest tipus de situacions?
El fet de ser gran no vol dir que tu no tingués uns coneixements. El que passa és que moltes vegades amb les noves tecnologies o amb les utilitzen paraules i coses que la gent no té l'educació informàtica o no té l'educació financera, i a vegades sí que és un col·lectiu, sobretot en temes de seguretat d'instal·ladors de gas, que és un col·lectiu al qual aquestes empreses moltes vegades no informen bé de les obligacions legals per mantenir els serveis de gas a casa.
Julià, t'has trobat mai en alguna situació de que vingués algun comercial a casa?
Bueno, ja us explicava abans que ahir em va venir un, dos comercials que jo me van venir a les 9 de la nit venent un producte que me deien que jo havia d'actualitzar unes tarifes, no entenia res, al final... Imagino, jo no vaig traure ni cap factura, vaig dir que jo estava en la meva companyia, no veia clar el que m'estaven oferint i crec que la tècnica que van utilitzar no era la més adequada, perquè en el fons el que volíem era o bé canviar-me la tarifa o bé anar-me'n a una altra companyia, però m'ho deien de tal manera que només jo havia d'actualitzar les tarifes. Mm. Per tant, jo no em vaig fiar, vaig dir que ja trucaria a la meva companyia per informar si era cert i és el que aconsello a la gent. És a dir, si un no ho veu clar, no firmeu res.
Molt important no donar les dades personals.
No, no, el que em van demanar és una factura. Jo no vaig treure cap factura, perquè jo considero que si no veig clar el que m'estan oferint, no tinc per què ensenyar dades meves.
Però era de la seva companyia?
Em van dir que sí.
Em van
donar una acreditació, però...
Pot haver també mentida en això.
Jo, si la meva companyia em vol oferir alguna cosa, jo ja m'informaré després, si realment el que m'ofereixen és cert o no.
Si ens equivoquem, si cometem una mala decisió i donem la nostra informació personal, les nostres dades bancàries, què podem fer després?
Pensem que tenim els 14 dies.
Tenim aquests 14 dies, eh?
És l'avantatge que si tu t'agafem de sorpresa a casa i al final firmes o et convencen de tal manera i després, quan se'n van, el dia següent penses això no, aleshores tu ahir tens un document que te l'han de donar i tens 14 dies per anul·lar-ho tot. Si no t'han donat el document, recordeu que teniu un any.
Mm-hmm. És el document aquest que recull el dret de desestiment.
Que es diu també document de revocació, exacte.
A l'Agència Catalana del Consum sou els primers coneixedors de com fan servir els comercials, mm-hmm, tècniques, com per persuadir el client. Què us expliquen en aquestes visites a domicili?
Bueno, lo que intentem sempre és parlar també amb les companyies per veure quins sistemes tenen de venda dels seus productes, quins protocols, de control dels comercials, perquè moltes vegades la companyia perd una mica el control dels comercials, parlen de que subcontraten, però en el fons la companyia és la responsable. Mm-hmm. Llavors, intentem amb les companyies fer-los trasllat d'aquestes pràctiques comercials que a vegades no són del tot correctes.
Us han arribat, no? A vegades...
Sí, a vegades queixes de gent que s'ha trobat que s'ha canviat de companyia de llum o de gas i no ho sabia. Diu, va venir un senyor, una senyora, em va explicar una sèrie de coses, i vaig firmar conforme havien vingut, i resulta que el dia siguient em trobo que al cap de... No, la gent no sabia res, i al cap d'un mes, quan ja no podia donar de baixa anul·lar aquest contracte, es troba una factura a una altra companyia.
I les persones que han patit aquesta situació poden adreçar-se a l'Agència Catalana del Consum, i vostès...
No hi ha cap problema, poden venir a l'Agència Catalana del Consum, o si estan en un municipi que té una oficina d'informació al consumidor, poden adreçar-se directament allí, els atendran i faran un intent de solucionar el cas amb l'empresa.
No passa res, perquè tothom ens podem sentir en un moment persuadits, ens ho expliquen, ens ho creiem, preguntem 40 vegades i ens ho colen al final, però després de que se'n vagi aquest home,
sí,
més val fer una trucada, no? Fer una trucada, bueno, o a l'Agència Catalana,
jo
el fins i tot comentar-ho als veïns.
Concretament, el que he fet aquest matí és trucar a la companyia.
Mm-hmm.
I em van dir que el que m'explicaven no era cert. I llavors, pues, bueno, jo no vaig firmar res, però si jo hagués firmat algo, aleshores jo trucaria a la companyia per intentar anul·lar-lo.
Exactament.
Jo crec que és important recordar als nostres oients una de les coses que ens ha explicat avui el senyor Guimarà, que és que no estem obligats en cap cas a atendre una visita inesperada d'un comercial. És a dir, nosaltres podem dir que no volem...
Perfectament, estem a casa nostra. Que passa és que a vegades la nostra educació fa de dir, pobres, estan venent algo, intentem atendre's, però estem a casa nostra, podem dir que no. És com si algú ens truca al telèfon i miri, és que ara no és el moment, penjo i ja està.
Tot arriben a dir, és que si no ens firma, nosaltres no ens paguen, no?
Bueno, pues, això no és problema nostre.
No és problema seu, però sí, juguen amb això.
Sí, juguen amb la bondat d'una mica de les persones. I a vegades pensem que estem a casa nostra, i a casa nostra podem obrir la porta a qui nosaltres
decidim.
Exacte,
no ens hem de sentir obligats en cap cas.
Per supost.
Uh-huh.
També s'ha trobat molta gent amb vendes de companyies que es dediquen a això, no? Bàsicament, que tothom coneix, no? Que, uh-huh, que es dediquen a la venda a domicili, però no només de serveis, sinó que ja poden
ser... És que
ser...
La venda a domicili tota la vida ha existit, i n'hi ha una part bona. La part bona és que tu estàs a casa i et venen un producte, uh-huh, i a la millor tu no coneixes aquest producte i resulta que, bueno, t'agrada el producte. Jo recordo fa molts anys que existien vendes de llibres, existien vendes de cosmètics, si no recordo malament, a domicili i tal. I no vol dir que sigui una venda. És un tipus de venda correcte. El problema és que amb aquesta liberalització, sobretot de les companyies de llum, aigua i gas, la competència entre elles ha fet que les tècniques per vendre no siguin les més adequades. Però existeix de sempre una sèrie de companyies que la seva modus de venda és a domicili i són correctes. I una persona, pues, és còmode, venen, m'ensenyen un producte que no coneixia, el compro i molta gent està contenta. Vull dir, no vol dir que no sigui una venda correcta. El que hem d'evitar és no comprar una cosa que no volíem nosaltres.
Hem de conservar les factures, en qualsevol cas, sempre.
Això sempre.
I si comprem alguna cosa i al final ens n'empenedim, on hem de portar aquestes factures?
En principi, si la cosa... durant 14 dies, el que hem de fer és trucar a l'empresa i mirar el document aquest de desestiment per veure com s'ha de fer el retorn del producte.
Perfecte.
Hem comentat abans que hi ha productes miraculosos, no?, que ens arriben a convèncer. Aquests productes miraculosos també poden jugar molt amb la ignorància, no?
Amb la ignorància, amb la salut, una persona que pensa que això li solucionarà. Nosaltres sempre recomanem qualsevol problema relacionat o producte relacionat amb la salut que el comprem o que el comprem, o que abans de comprar-los ens assessorem d'un expert, d'un metge o d'un expert en salut. No podem comprar d'una persona que no coneixem de res un producte que ens dirà que ens curarà de coses, perquè el que pot aconsellar això és un expert en salut.
I molt important, senyor Guimarà, abans de cloure, les despeses de devolució, si no estan correctament recollides en la informació precontractual...
Són a càrrec de l'empresa.
Són a càrrec de l'empresa. Sí. El consumidor no les té perquè...
No les té perquè, a no ser que l'empresa sí que t'haiga dit que en el cas de devolució pagarà una despesa de tant.
Mhm. Doncs avui ens ha acompanyat el senyor Julià Guimarà, cap del Servei d'Informació i Formació de l'Agència Catalana del Consum, que ens ha aclarit totes aquestes qüestions. Ha estat interessantíssim, senyor Guimarà. Moltíssimes gràcies
a vosaltres
per haver-nos acompanyat i fins la propera setmana.
La propera.